Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 99. S'acosta al final de la temporada i avui viatjarem molt. Aparquem la competició i prepareu-vos per un programa en què pedalarem per Escòcia suportant unes condicions extremes. Bé, jo no, el Fletxa sí que ho farà. Ens explicarà la seva experiència, la seva aventura a la Farther Journal que ha disputat aquest passat cap de setmana. Però és que més recuperarem uns vells amics del programa. L'Alba Chandri i el Ricard Calmet van passar per aquí a principi de temporada per explicar-nos el seu viatge en bicicleta a l'Annapurna en ple hivern. Busqueu el programa 2 d'aquesta temporada, podeu recuperar i allà ho trobareu. Aquell dia, en aquella conversa, ens van revelar els seus plans, o desitjos, més ben dit, per aquest any. I una d'aquestes idees, un d'aquests somnis, era marxar a pedalar per Mongòlia. Ho han aconseguit? Avui ens ho explicaran. Pràcticament sense competició, sí que tenim el resum sonor per saber què ha passat aquests últims dies. Hem tingut ciclocross amb Mas Mechelen, amb victòria de Lars van der Haar i cinquè lloc, molt a prop del podi de Felipe Ors. A la categoria femenina, victòria per Fem van Empel. També hem tingut pista, segona jornada de la Champions League a Berlín i en carretera alguns critèriums, com el de Madrid, amb victòries de Luis León Sánchez i Mathieu van der Poel, i en competició, per exemple, els Jocs Panamericans, amb victòria de l'equatorià Jonathan Arbaez i medalla de plata per la corredora del Massi Tàctic, Míriam Núñez. Va, que de seguida en parlarem amb el Fletxa. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Narváez, medalla de oro para Jonathan Narváez, medalla de plata.
Estamos en la meta final, Mathieu van der Poel, el campeón del mundo, que se va a imponer en el final de la prueba por delante de Juan Ayuso.
Metros ya. Y ganador de esta carrera de eliminación, bueno, pues Luis Le, 47 minutos, el que ha quedado en esta primera plaza. Mathieu van der Poel, que entra en esa segunda posición. Y Oyer Lazcano, que se ha debido despistar un poco, porque podía haber explicado.
Arriba una freccia con anesso motore, perché nelle gambe ai pistoni Harry Lavraisen.
Pazzesco!
Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Harry Lavraisen, il principe.
Wow, 9-6! Ragazzi, Harry Lavraisen arrivava da dietro come un caccia, come un siluro, come un cacciabombardiere. Pazzesco. Harry Lavraisen,
ancora una volta, quinta plaza. La vittoria incontestabile a partire da questa sexta vuelta. Lars van der Haar, hacía mucho tiempo que no le veíamos ganar en Copa del Mundo. Bueno, pues totalmente merecida, Saúl, ni un pero, porque ha estado perfecto en la parte técnica.
Para mí es que ha sido el único corredor que no ha cometido ningún error claro. Eso le ha llevado a la victoria, aparte de tener muy buenas piernas.
Hablando de errores, cuando vemos entrar a Eli Servit, solamente con su clase, con la calidad que tiene, le ha permitido ser segundo. Tercero finalmente, Lauren Sweck, Van de Put cuarto, y ahí llega a quinta plaza. Magnífico resultado para un Felipe Ors, que al final ha conseguido incluso superar a Joris Nieuwenhuis. Gran resultado hoy de la Alicantina.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Abans, però, Aquest cap de setmana s'han viscut a les Franqueses del Vallès dues jornades de ciclocross de les més consolidades al calendari català, ara ho sentiu de fons. Això és el Dark Cross, l'espectacular ciclocross nocturn que busca d'alguna manera recrear el format i l'ambient. Ho haureu vist moltes vegades per televisió amb algunes imatges d'aquells grans, aquelles grans proves de ciclocross als circuits europeus i americans. Això per una banda. I l'endemà, la prova de la Copa d'Espanya... puntuable per la categoria internacional UCC2, en aquest mateix circuit permanent de la Unió Ciclista a les Franqueses, un espai que, val a dir-ho, i està molt bé recordar-ho, també funciona com a escola. Aquestes eren la segona i la tercera prova, respectivament, del calendari de la Copa Catalana, que aquest 2023 estrena patrocinim ProRide, que té 13 proves amb el Campionat de Catalunya a Vilablareix el 10 de desembre, ja us ho podeu apuntar. Dissabte, per cert, victòria del Pau Miquel, que malgrat córrer durant la temporada a la ruta, a la carretera, amb l'equip Kern Pharma, sempre fa un parell o tres de proves de ciclocross a l'hivern, i també de la Marta Cano, que és la vigent campiona d'Espanya. Bé, dos dies importants de ciclocross, de gran nivell. Tota la informació al web de la federació, a ciclisme.cat, on també hi trobareu detallat el calendari de la Copa Catalana de Ciclocross, per si voleu anar a veure alguna prova, que us ho recomano, és espectacular. Esperem que hi hagi pluja, perquè si no, com va passar a les Franqueses, molta pols. Va, ara sí, marxem cap a Escòcia per veure si el Fletxa ha sobreviscut. Territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al Territori Fletxa.
Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs cansat, recuperant-me de l'esforç del cap de setmana, del viatge aquest, que està guapíssim, el concepte dur, molt més dur del que m'esperava. Però, bueno, d'aquestes experiències i aventures que al cap i a la fi et fan créixer, no?
M'has tingut enganxat, eh? Perquè a més em vas dir, tu la setmana que ve, el dilluns, m'envies un missatge a veure si tinc cobertura, si en tinc, és que ja he tornat i he vist que anaves penjant algunes coses, alguns vídeos i fotos. Què tal, guapo? Tot plegat?
Sí, no, molt... La veritat que el concepte de l'event, de la sortida en un lloc remot, i inclús, clar, jo vaig anar-hi amb combinació d'avió, de tren, de bici, i segons anaven arribant a la sortida, trobàvem altra gent que també, amb altres participants, no? I, bueno, vam rodar just fins a la sortida. Però, clar, si tu les reunies el dia abans, som pocs participants també, i bueno, era tot molt, l'ambient molt, molt familiar, i després l'esdeveniment de prova en si va bastant dura per la climatologia, no? Va ploure moltíssim, gairebé en tots els 500 quilòmetres. També es van haver de creuar molts rius, per allà, pels Kengoms, que, clar, riu fins a la cintura d'aigua, eh? O sigui, un inclús va perdre una sabata, bueno, i cadascú... A mi la bici per poc la perdo, també, però, clar, baixaven en fots els rius, segons com, no? I bueno, experiències aquestes que al final són molt maques, el paisatge és excepcional, i em va agradar molt viure i descobrir més Escòcia amb la bici, no? Que és em va permetre digerir-ho una mica d'una manera que a mi m'encanta, no? I la veritat que torno amb, bueno, amb un somriure perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
Que bé això que dius, tornar amb un somriure, perquè realment ha estat dur, eh? Mira, ara estava preparant aquesta connexió i m'ha semblat veure que havia sortit el sol a Escòcia.
Sí, avui, sí. I de fet, jo el dia quan estava acabant dissabte, va haver un moment que era la pujada més llarga que va obrir, i clar, en el moment que obre l'arbaler, de tot, no? Això és un espectacle. I la nit abans estava ja passant per Balmoral, per la zona del castell de la reina, no?, d'Isabel, i de cop i volta era una nit de lluna plena també, i va obrir, perquè clar, és que fa vent, fa pluja, fa tot, va obrir. I clar, al moment que obre, es va il·luminar tot, i el bosc i tot, era impressionant. Després també aquella nit també em va passar una anècdota, bueno, molt, molt xula, perquè estava jo sol per allà rodant amb bici pel mig de la nit, nit freda, nit de pluja, no? I estava anant amb bici per allà pel mig, jo tot sol, i de cop i volta vas escriure un crit, vas escoltar un crit. Clar, i vas tenir por, perquè, ostres, això era un crit d'una persona, que passa, no? I continuava rodant, al cap d'una estona escolto un home que estava ja per la carretera que diu Juan Antonio Flecha, welcome to Scotland. Algú que estava, un aficionat que estava clar, enmig de la pluja, del vent, de tot, i em va entrar una eufòria, però clar, primer jo estava amb por de veure en què em trobava, i després, clar, aquest sonada amb el cotxe, amb la música a tope allà, i em diu, ves al tanto, que està tot molt fotut per allà. I de fet, era veritat, estava, clar, Escòcia, fa poc van tenir una tempesta molt, molt forta, no? I, bueno, moltes carreres amb aigua, anegades d'aigua, baixaves per carreteres i és que creuaves rius, gairebé, era impressionant. I arbres, branques per tot arreu, zones carreteres trencades, tancades, no?, també, i, bueno, en fi, molt destrossat, no?, i, clar, en aquest sentit era molt autèntic, no?, al final és, vas amb bici i veus això, no?, o sigui, al final és una experiència molt xula, la veritat. Jo creu a rius, clar, vas tot preparat per la pluja, però després t'acabes mullant igual, perquè has de creuar rius, i l'aigua està freda, o sigui, et posa, és un esdeveniment que et posa en contacte amb els elements de manera directa, no?
Ara que parles d'elements, clar, al final són més de 500 quilòmetres, amb desnivell, sense parar, bé, ara ens ho explicarà si has parat o no, si has dormit o no, però el més dur de tot ha estat això, justament les condicions del temps, la pluja, el vent, el fred, ha estat el més dur, això?
En part, sí. També el recorregut, un cop ho veus a una aplicació, dius, bueno, això no pinta gaire difícil, no? Però clar, quan hi afegeixes les adversitats meteorològiques, com tu dius, s'endureix molt més, es fa molt més lenta del que jo m'esperava. Jo m'esperava treure una mitjana una miqueta més alta i al final, clar, el terreny era més dur del que jo pensava, amb més pedra, més roca, els rius que has de travessar, que te'ls has de pensar, que has de veure per on el travesses, tu has de mirar bé. Hi ha moltes hores que, clar, que et fa anar més lent. Jo vaig parar el mínim, i en un supermercat de nit i l'altre matí en un cafè, també, però poca cosa. La veritat que no he mirat a nivell de temps quan vaig parar realment, però és que no vaig tenir oportunitat, la veritat. I bueno, com que tampoc... Si hagués estat més llarga, sí, que hagués necessitat alguna parada més llarga. Però estimava que seria capaç de fer-ho sense cap aturada llarga, la veritat. Proves d'aquest tipus es poden fer en aquest sentit, així.
Ja. T'anava a preguntar, hi havia Laurence Tendam, no?, també, que havia, no sé si havíeu estat companys, però sí, us he vist en alguna foto.
Sí, a part, clar, ha estat molt bé retrobar-me amb el Tendam, hem xerrat molta estona junts i un cop acabada la prova, ell va anar a guanyar-la, va tenir aquests problemes de que no li anava el GPS, bueno, que es va haver d'aturar i esperar el que venia pel darrere, no?, que era un altre, era el Nil, és un altre nano que fa molt de ciclocross i bueno, així és del mundillo. I el Laurence, res, també encantat, no? Ell va anar amb tota la seva crew, tenia dos nanos gravant-li per un vídeo i bueno, el vídeo tampoc serà ell protagonista 100%, o sigui que volia fer un vídeo que penso que ho penjarà al seu canal, que serà molt sobre l'esdeveniment en si.
Bé, doncs veiem com vas superant nous reptes i noves experiències, però al final això, tu parles moltes vegades de la teva manera d'entendre el ciclisme i al final això és ciclisme pur, la bicicleta com a mitjà per anar passant pel món, per anar vivint experiències, eh?
Sí, al final quan t'agrada anar amb bici, t'agrada pedalar, ja el fet que et diguin és que estaràs pedalant durant moltes hores ja t'agrada, no? Sí, és cert que hi ha moments que passes malament i dius, mira, és l'última que faig, però quan acabes, ostres, et dona una sensació molt, molt guapa, no? I anar amb bici és això, no? Al final té la capacitat de portar-te per llocs que d'una altra manera no podries fer-ho, no? O una altra manera de veure i una experiència que en el meu cas és el que m'agrada.
Molt bé. Doncs fins aquí. Avui tindrem un programa molt inspirador per la gent que vol anar en bicicleta a partir d'aquesta experiència per Escòcia amb la Farther Journal. Ara saludaré uns amics que van estar viatjant per Mongòlia en bicicleta. De fet, cada any fan un munt de viatges i d'aventures i, de fet, tu els coneixes, el Ricard Calmet i l'Ava Chandri. El Ricard va participar en una Farther, que crec no era Escòcia, sí. Era per aquí pel Pirineu, que hi ha més versions.
Sí, pel Pirineu la Perseverance va ser una de les primeres, si no la primera, crec. Mm. I, de fet, la va guanyar el Ricard, o sigui que bueno, que molt bé, no? Ell és un expert de tot això i una inspiració per molts, no? El Ricard també per tot el que fa als viatges i la veritat que els reportatges són guapíssims.
Doncs ara els escoltarem, a veure què ens expliquen. I amb tu parlem la setmana que ve, el proper programa, que serà l'últim ja d'aquesta temporada, el número 100, Déu-n'hi-do, el que hem anat parlant per aquí. Joan Antoni, sí. moltíssimes gràcies, vinga.
A tu, fins la propera, Isaac.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Car and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara deixeu-me, permeteu-me que entri a casa del Ricard i de l'Alba. De l'Alba Chandri i el Ricard Calmet, bons amics, on m'espera un bon cafè i, sobretot, una excel·lent estona amb aquesta conversa ciclista per parlar de viatges, d'aventures, de somnis, de projectes, en fi, de la vida. Va, acompanyeu-m'hi. Alba, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Ricard, què tal?
Molt bé, gràcies.
El cafè ha passat el tall, eh?
Sí, tu creus?
Home, bueno, m'has avisat abans de venir que el cafè no seria excel·lent, però...
Estaves avisat, però bueno, almenys per tu sí que hem intentat trobar el millor.
Sabeu per què vinc o no? Perquè ara l'Alba em deia, però com és que tornes a venir? Ja vaig venir fa un temps. Que alguna pista?
Tinc els meus dubtes, eh? Però no m'arrisco de moment, a veure amb què surts.
No, a veure, vinc per dos motius. Ens queden dos capítols de Ràdio Volta, per tant, per tancar la temporada. Vosaltres ja vam parlar el segon capítol i per tancar la temporada volia tornar a venir. Dos motius. El primer, no sé si tu, Ricard, t'ho havia dit algun dia, la primera vegada que vaig venir aquella entrevista, no sé si ho sabeu, ha estat un dels programes més descarregats, més escoltats de la temporada de Ràdio Volta. O sigui que no sé si interesseu vosaltres o les vostres aventures.
No sé, ni idea. Hauríem de demanar-ho al públic, això.
I, per tant, tornarem a parlar de la vostra manera d'entendre el ciclisme i la vida. I el segon, a veure si me'n surto, us vull recordar un petit fragment d'aquella conversa que va ser a febrer-març. A veure.
Interessants, no sé si teniu plans. Això també us ho pregunten sovint, eh?
Sí. Bé, ara s'acosta Setmana Santa i segurament
no. Tenim pensat dues o tres coses. Potser aquest cop ens quedarem a la península. Tenim la muntanya Palentina, que fa temps que ens crida, i tenim molta curiositat, perquè pensem que és un terreny una mica com l'Espanya vaciada, no? I després a l'estiu sí que, si tot va bé i fins on els visats i tot, tenim ganes d'anar a Mongòlia aquest any, però bé, això encara queden moltes setmanes, mesos, i ja veurem.
Jo no tinc cap pega per
bé, aquí ho sentíem, volíeu anar a Mongòlia, això era el febrer-març, teníeu aquests plans, parlàveu de la muntanya Palentina, la va fer Ricard?
Doncs sí, primer vam anar a Mongòlia i justament al tornar doncs, vam anar a la muntanya Palentina.
O sigui que vau canviar l'ordre, eh?
Sí, vam canviar l'ordre i bé, és el que passa sempre després d'aquests viatges, no? Que quan tornes necessites un objectiu nou de seguida i vam poder quadrar a nivell de calendari i de seguida doncs, vam agafar una setmaneta per anar a descobrir la muntanya Palentina, que és un viatge també molt interessant.
Els plans a vegades s'han de canviar, però acaben sortint, i veu fer Mongòlia, Alba. Eres tu, la que en tenies ganes d'anar a Mongòlia. A mi em vas dir aquell dia que era el... Et dic, si poguessis triar un viatge, i vas dir Mongòlia.
Sí, perquè Mongòlia era com, crec que el tercer cop que intentàvem anar-hi. Un cop ja teníem els bitllets, per motius personals vam poder anar, quan vam fer el viatge de 3 anys pel món ens van denegar visats, i després va venir el Covid i tampoc hi vam poder anar i vam dir, bueno, no sé si el país ens està dient que no hi anem, però no els hi volem anar-hi. I sí, aquest any bé, va ser també arran d'una persona que vam conèixer que ens va dir aquest any el visat és a l'arribada i no se n'ha ni de sol·licitar. I bé, semblava que els astres s'havien alineat, vam comprar els bitllets i vam anar a Mongòlia el juliol.
En parlarem d'aquest viatge, però abans, algunes qüestions tècniques, quan va ser això?
Això va ser el juliol. Juliol, bé, vam estar-hi 4 setmanes, entre juliol i principis d'agost, i bé, va ser un viatge doncs, molt intens des del primer dia que vam arribar a l'aeroport, ja van passar les primeres coses, no? Que, bueno, són moltes anècdotes en un mes, però bé, vam arribar a Mongòlia i bé, a l'aeroport, doncs, tenim concertat un vehicle que ens havia de recollir.
No disparis, que... No, dius juliol perquè és la millor època per anar-hi o perquè us anava bé vosaltres?
No, juliol perquè primer ens anava bé a nosaltres, però també és l'època de l'any doncs, més recomanable per Mongòlia. No? Mongòlia és un país de per si hi ha una climatologia molt concreta, no? Ja és un estiu molt curt, l'hivern és molt llarg, la primavera també és molt freda, llavors juliol, agost són els mesos més indicats per anar en bicicleta.
Bicicleta de muntanya o gravel?
Bé, com sempre, depèn d'on et vulguis, del nivell de confort que vulguis estar, no? Si vols sortir una mica doncs, a explorar camins nous, doncs segurament poder la bicicleta de muntanya doncs, amb un equipament lleuger, que és el que portem nosaltres de bikepacking, doncs és el més encertat, i si vols doncs, una cosa més tranquil·leta, poder la gravel també et permet arribar a zones molt maques.
Recordes, Alba, quants dies veu fer, quants quilòmetres, no sé si desnivell...
Sí, més o menys devíem pedalar uns 20 i alguna de dies, no recordo exactament el número, i uns 1.800 quilòmetres, i desnivell no el recordo molt bé, però doncs uns 30.000, no? Devien ser positius, més o menys. És que Mongòlia és un d'aquells països que a l'imaginari sembla pla, no? T'imagines l'estepa i dius, allà és tot pla, no faré desnivell, i la veritat és que cada dia no acumulàvem 1.500, 1.000 i alguna cosa cada dia, perquè hi ha moltes ondulacions, puges, baixes, però a la vista sembla pla i no ho és.
I va ser un viatge d'aquests de pedalar molt, moltes hores al dia?
La veritat és que Mongòlia és molt fàcil a nivell d'acampar, ens els anàvem amb tenda, i clar, podíem pedalar tant com volíem, perquè a vegades estàs una mica condicionat però no hauràs d'anar a dormir, però Mongòlia és que en el moment que volíem parar, paràvem allà, normalment hi havia un riu, i com que és, jo sempre dic que Mongòlia és el càmping bueno, més gran del món, no? Perquè qualsevol lloc pots acampar, està permès, i a més que són llocs fantàstics.
Sense perills de vent, d'animals...
Bé, Mongòlia ha canviat una mica també el patró meteorològic, i teòricament a l'època que hem anat nosaltres doncs, seria una mica l'agost del Pirineu, no? Que les tempestes elèctriques, durant el dia hi ha calor i es munten tempestes elèctriques durant la tarda. Però el patró ha canviat i les tempestes semblava que entraven més al matí. Però bé, sí que estàvem exposats algunes vegades a tempestes i a vent, però ens vam sortir força bé.
La gent que no se'n vagi, ara parlarem d'anècdotes, d'històries, de la qüestió o de l'apartat més social del viatge. Ricard, deies de material, ho dic per si hi ha gent que s'inspira, material a nau bastant lleugers, que portàveu?
Bé, Mongòlia, per viatjar amb Mongòlia en bicicleta... És important doncs, que sigui autònom a tots els nivells, no? A nivell de tenir, doncs, de portar una tenda per dormir, de portar tot l'equipament de dormir i de cuinar també, perquè és un dels països menys poblats del món, sembla que té, em sembla que Mongòlia és 5 vegades la superfície d'Espanya, té 3 milions d'habitants, 2 milions estan a la capital, Ulaanbaatar, per tant hi ha 1 milió repartit en gairebé 5 Espanyes, no? Per fer-nos una idea.
Llavors... Que a més, perdona, deu ser en poblacions petites i molt rurals, no? A més que deu costar molt trobar-te un poble amb serveis.
Sí, és la dificultat per moure't a Mongòlia quan vas en bicicleta és això, és saber a veure si aquell poble que trobaràs que n'hi ha escassos, perquè allà la gent són nòmades, seminòmades, llavors vol dir que estan en petits guers, que són com unes jurtes, ells en diuen guers, i en aquestes jurtes doncs, són com uns petits oasis que per nosaltres ens servien doncs, per demanar aigua o a vegades per aixoplugar-nos del mal temps, no?
Ara sí, tornem a l'aeroport, què passa quan aterreu? Què comença a passar aquí?
Doncs bé, doncs tenim concertat, quan viatges en bicicleta sempre arribes a un aeroport i el problema és sortir de l'aeroport cap a una primera nit, no?, que teníem a la ciutat. L'aeroport és un aeroport petit, però la ciutat és immensa, està, recordo, uns 30-40 quilòmetres de la ciutat, llavors arribes a les intempestives de la nit i aquell cotxe que t'ha de venir a buscar no existeix, llavors un clàssic, no? I ja ens ha passat altres coses, però bé, Mongòlia doncs, es va repetir, no? Vam esperar que aviam si venia, no venia ningú, llavors vam trobar, doncs, després de buscar una bona estona, doncs vam trobar un altre vehicle que ens va portar al suposat hotel on estàvem, ens va deixar allà al mig d'un carrer i l'hotel no existia enlloc, llavors... Doncs,
bé. Allò del Google Maps que no s'ha actualitzat o...
Sí, no ho sé, però clar, arribes d'allà, la barrera lingüística és molt gran perquè allà la gent parla molt poc anglès i al cap d'una estona doncs, un noi que voltava pel carrer, eren les 5 de la matinada em sembla, per sort vam trobar algú i amb el Google Translate ens vam anar intentant comunicar per veure si realment aquell nom de l'hotel existia, perquè érem allà on se suposava que el Google Maps ens deia que era allà, no? I el taxista ens havia deixat allà, però no hi havia manera de trobar-lo. Llavors vam ensenyar unes fotos a través del Google de l'hotel i en una d'aquestes fotos hi havia un noi que aquest noi va reconèixer i bé, ja sí, aquest noi el conec, i va anar a buscar el noi i el noi ens va portar a l'hotel, no? I érem allà justament, però això ja eren les 7 del matí, per tant aquella nit ens va passar la nit en blanc i aquesta va ser la rebuda que vam tenir el primer dia allà.
Aquesta és la rebuda, Alba, però quan viatges, el viatge és llarg, però moltes vegades el primer contacte amb el país doncs ja t'explica molt del que t'acabaràs trobant. Més enllà d'aquesta anècdota, com va ser les primeres hores per Mongòlia?
Jo la veritat és que a Mongòlia, clar, anava una mica amb el feedback d'altres viatgers que ens havíem trobat i molts cops ens deien que a Mongòlia la gent era molt freda, no?, i feta la seva. I, bueno, tot i així nosaltres teníem ganes d'anar a Mongòlia i em va sorprendre molt positivament perquè és justament el contrari i diria que és un dels països més hospitalaris que hem estat perquè, malauradament, vam pillar bastantes tempestes i a vegades no veus res en quilòmetres o a vegades tens la sort de veure una iurta, un guerra d'aquests que comentava el Ricard. I tots els cops no vam dubtar ni un moment i ens vam dirigir a una d'aquestes guerres que veiem i, bueno, amb signes o picant la porta, entràvem i sempre vam ser benvinguts.
Que quan devien obrir i veien dos pajarracos com vosaltres en la bicicleta, devien pensar, a veure, que això és un malson o és un somni o què és?
No, però clar, nosaltres només volíem refugiar-nos de la pluja o del mal temps o dels llamps i trons i sempre al cap de 5 minuts és que ens posaven menjar, a veure, no, que no cal, inclús volien que ens quedéssim a dormir, vull dir que era una hospitalitat portada a l'extrem i inclús quan marxaven ens acompanyaven, volíem fer-se una foto, bueno, que ens vam sentir super acollits i una cosa molt important que penso quan viatges és molt segur, és un país que et sents segur. Jo molts cops em demanen com a dona a qui aniries, hi ha països del món que dic doncs no, perquè potser no tinc la valentia o no em sentiria prou segura, en canvi a Mongòlia sí que aniria, en qualsevol lloc que vam estar per remot que sigui, si ets autosuficient i com diu el Ricard portes les eines i tot el que necessites i el menjar perquè portàvem menjar per 3 dies nosaltres, això també s'ha de dir, doncs penso que a Mongòlia és un país que et sents molt benvingut.
Passareu per casa a l'Arbonès? Els viatgers de la Gran Anaconda o...
Doncs sí.
Així em mesuraré amb les preguntes per no aixafar-li la guitarra. No, ja us escoltaré allà també. Però sí que m'agrada dels vostres viatges perquè més que fer viatges allò de matar-vos a quilòmetres, de superar reptes personals, a mi m'agrada, tu Ricard amb la càmera i tu amb els textos, plasmeu molt bé sí, els paisatges, però sobretot les persones. Ja ho deies ara una mica, quin tipus de gent us veu trobar allà, el problema de la comunicació, quan marxàveu, com eren aquests comiats, no sé, aquests detalls del dia a dia amb la gent d'allà, us va sorprendre la gent d'allà, què en destacaríeu?
A mi aquest viatge em va agradar molt també perquè, potser perquè prèviament havia fet viatges a països musulmans o països amb altres cultures i aquí vam tenir molt contacte sobretot amb les dones. Perquè quan anàvem als guers, normalment els homes doncs, estaven a fora treballant amb el bestiar i fins al vespre no tornàvem. I vam tenir molt contacte doncs, amb dones que tenien 5 o 6 nens, amb els nens, i bé, em va agradar molt, tot i que encara no parlem una paraula de mongol, i ells no parlessin anglès, hi havia com una comunicació molt fluida, amb la mirada, amb els gestos, i te n'adones, no?, doncs, que ells estan vivint allà, amb, bueno, que es repeteix també la història que hem parlat vegades, no?, que viuen amb molt poca cosa i t'ofereixen tot allò que tenen, no?, i dius, ostres, potser aquest tros de carn que tenen aquí penjada en aquesta iurta, doncs és el seu sopar de la propera setmana i t'ho estan oferint allà en escreix i són coses doncs, que t'emportes i que aprens i que et fa reflexionar molt quan tornes a casa.
Ricard, la càmera sempre és un carmel per obrir relacions, sobretot amb els nens, m'imagino.
Sí, Mongòlia vaig disfrutar molt doncs, intentant doncs, una mica retratar la realitat que veia a través dels meus ulls, no? Mongòlia és molt... Per un fotògraf, si tens l'ull fotogràfic, doncs disfrutes molt, perquè tant els paisatges doncs, com la cultura, com la gent, doncs està tot... És fàcil de trobar-ho, no? I cada cop doncs, que teníem un contacte amb la gent, doncs intentava doncs, retratar doncs, aquests rostres totalment escardats pel temps i pel vent i pel fred, sobretot, perquè aquesta gent viuen hiverns molt freds, de menys 30, menys 40, que costa una mica fins a la idea de nosaltres, que ens sembla que passem hiverns freds, però quan ets allà i t'expliquen de que els nens diuen ja arribar la primavera quan estan a menys 10, doncs com es van explicar, doncs realment és molt, molt interessant, no? Doncs intentar recuperar, intentar entendre una manera de viure, no? D'aquesta gent, doncs, a través de la càmera. I
que això és el més complicat, perquè quan tu arribes ets la novetat i aquella manera de viure, aquella rutina es trenca per complet, i el que intenta demostrar a tothom sempre és, m'imagino, moments excepcionals, no? I la càmera et dona això, eh? Perquè hi ha rostres que no canvien d'un dia per l'altre.
Sí. Hi ha molt poca població allà on es vam moure, perquè eren guers que al final són nuclis familiars, no hi ha nuclis poblats, són molt pocs els que vam veure, i quan hi eren, doncs eren molt petits, però realment quan entràvem als guers sí que aprofitava, doncs, per això, no? per fer una mica de radiografia, com un arbre genealògic, no? De la gent que hi vivia, des de nens petits d'un i de dos anys fins a persones grans de 80, 90 anys, no?
Els perfils de les xarxes del Ricard i l'Alba podeu recuperar aquestes fotografies, aquestes històries. El dron el portaves, ara no ho recordo.
Sí que el vaig portar aquest cop.
Quins paisatges.
Sí, realment és tan immens l'estepa mongola que costa una mica fer-se una idea. Amb el dron és fàcil de fer-te una mica la idea, perquè quan l'aixecàvem veies aquella pista que marxava a l'horitzó i que no sabies on arribava, i que quan amb la mirada arran de terra doncs no veus res, no? És com quan estàs al mar amb un vaixell, veus allò, no? Veus aquella línia a l'horitzó i no veus res més.
Albert, he recuperat l'entrevista que vam fer al segon programa d'aquesta temporada, després d'aquell viatge vostre a l'Annapurna, aquell hivernal a l'Annapurna en bicicleta. Et va fer parar i et va fer repetir recorreguts moltes vegades, el Ricard, per fer la foto al lloc precís?
No gaire, aquí a Mongòlia, que recordi. Em va aprenent. Sí. Però sí que, relacionat amb el que parlàvem abans, volia afegir una petita anècdota, que és que un dia també buscàvem un lloc, no per aixoplugar-nos, sinó per menjar, perquè anàvem ja bastant escassos de menjar a les alforges, i vam trobar una parella que ens van convidar al seu guer i s'acabaven de casar. I sí que, bueno, va ser com una trobada molt excepcional, i a més, clar, estava com aquí, no?, quan ens casem, que tenen el pastís i tot, doncs ells encara ho tenien. I, bueno, i tu, Ricard, allà penso que vas gaudir també fent alguna foto.
Pensava que deies amb el pastís. Que...
No, també. I a més, com a anècdota, que ja saps que nosaltres anem sempre super light, que pesem les coses, doncs ens van voler regalar els nuvis, tant sí com no. I, bueno, ara ja estem a la ràdio, no te'ls puc ensenyar, però els tenim aquí a l'entrada de casa.
I què, és una figura, un sí. Nino, o com és?
Són com els nostres, bueno, però, clar, vestits amb el vestit mongol i amb una talla de fusta, molt bonic.
Ah, que guapo. Sí. D'anècdotes m'imagino que en teniu moltes més. Sí, diuen que sí amb el cap, les deixem per l'Arbonès. Com sempre ha estat un plaer, ens allargaríem moltíssim, però ja ho hem dit, ja li hem deixat també una mica d'espai a la resta. Un plaer que ens hagueu acompanyat per obrir i per tancar la temporada, i insisteixo, la gent que busqui, que remeni, que trobarà aquests vostres testimonis, i la propera, l'última pregunta que us faig sempre, la propera, ara Muntanya Palentina i Mongòlia ja estan fetes, què ve?
Ostres, doncs encara n'hi ha el tinter, eh? Encara n'en queden uns quants, no ho sé, de moment potser de cara a aquest Nadal, no, final de desembre, gener, tenim alguna idea, costa sempre, cada cop costa més trobar un viatge aquesta, perquè sobretot aquestes alçades de l'any, no? Perquè és l'hivern, i l'hivern doncs has de buscar destins una mica càlids, perquè tampoc volem passar fred i ens agrada passar fred, però bé, hi ha alguna cosa, no la puc dir, però alguna trobarem.
Vaig mirant així l'Alba de Raül, a veure si ella... No, eh?
No sé quina idea té aquest home.
Bé, doncs saps què? Deixem-ho aquí per no provocar cap conflicte diplomàtic. Un plaer, el cafè, i venir a fer petar la xerrada aquí amb vosaltres.
Moltes gràcies, Isaac.
Gràcies, Isaac.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Breakfast table in an otherwise empty Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.